Benvingudes i benvinguts una setmana més al De Mica en Mica s'omple la pica, programa que parla clar i català a la 96.0 de la FM de Bilbo i a la web bilboiria.eus. En el programa d'avui, la Jordi ens presentarà la poetessa Ingeborg Bachmann. A l'embruix de les tradicions parlarem de la Renaixença i els Jocs Florals. I per finalitzar el programa, en Marcel ens amenitzarà amb Luna Roja, l'últim disc del grup occità Goulam Escà. Sense més preàmbuls, comencem amb el programa d'avui!
El racó de les lletres, amb Jorge Garralda.
Bona tarda. Comencem aquest racó de les lletres amb un poema de Ingeborg Bachmann, els poemes de la qual presentem avui aquí. Fa així, el temps ajornat. El temps ajornat. Venen dies més durs. El temps ajornat fins a nou avís es fa visible a l'horitzó. Aviat t'hauràs d'acordar la sabata i tornar a tirar els gossos cap als masos dels aiguamolls, perquè les entranyes dels peixos s'han refredat enmig del vent. Esmorteïda crema la llum dels tramossers. La teva mirada rastreja entre la boira. El temps ajornat fins a nou avís es fa visible a l'horitzó. A l'altra riba se t'enfonsa l'estimada a la sorra, que s'enfila pel seu cabell onejant, que li pren la paraula, que la fa callar, la troba mortal i disposa a l'adeu després de cada abraçada. No et giris, corda't la sabata, fes tornar els gossos, llença els peixos al mar, apaga els tramosers, venen dies més durs. Ingeborg Bachmann nasqué a Klagenfurt, Àustria, el 25 de juny de 1926 i morí a Roma el 17 d'octubre de 1973. Està considerada com una de les més destacades escriptores en llengua alemanya del segle XX. Ingeborg Bachmann fou la filla gran d'un professor d'educació secundària i passà la seva infància i joventut a Caríntia, Àustria. Durant la postguerra, entre els anys 45 i 50, Ingeborg Bachmann, després d'haver començat a estudiar dret, es consagrà a la filosofia, a la psicologia i a la literatura alemanya. Estudià i es graduà a les universitats d'Innsbruck, Graz i Viena, i en aquesta última es doctorà en filosofia amb una tesi titulada La recepció crítica de la filosofia existencial de Martin Heidegger. Ingeborg Bachmann aviat publicà la seva primera història curta. La seva carrera literària es beneficià del contacte amb Hans Weigel, literat i promotor de la literatura jove de la postguerra, i del cercle literari Gruppe 47, entre els membres del qual hi havia també Ilse Aschinger, Paul Celan, Henrik Bull, Manel Reich-Ranicki i Günter Grass. D'aquest grup rebé un premi l'any 1953 per la seva primera col·lecció de poemes, Els temps postergats, Die gestundete Zeit. Llegim ara un altre dels seus poemes. Invocació de l'ossa major. Baixa, ossa major, nit peluda, núvol de pell amb els ulls vells, ulls d'estrelles, a través de l'espessor traspuen resplendents les teves potes amb les urpes, urpes d'estrelles, atents vigilen els ramats, però encisats per tu i no ens fiem dels teus flancs fatigats ni de les esmolades dents que ensenyes a mitja, vella ossa. Una pinya, el vostre univers, vosaltres, les seves escames. Jo les empenyo, les faig rodolar des dels abells del principi cap als abells del final. Les ensumo, Me les fico a la boca i les engrapo amb les xarpes. Tant si teniu por com si no, busqueu una almoina a la bossa i digueu a l'home sec una paraula amable per tal que mantingui l'ossa lligada i assauneu bé els xais. Podria ser que aquesta ossa es deslligués, deixés d'amenaçar i agafés totes les pinyes que han caigut dels avets, les grosses alades que van caure del paradís. Ingeborg Bachmann treballà també a la ràdio Rot Weiss Rot, Roig Blanc Roig, que era l'emissora de les forces d'ocupació americanes. Feina que li facilità poder fer-se amb una àmplia visió de la literatura contemporània, a la vegada que li proporcionà un sou decent que li permeté un treball literari seriós. Les seves primeres obres radiofòniques foren publicades per l'emissora amb el títol de Un negoci amb els somnis i La família de la ràdio. Els poemes de la Bachmann i aquestes obres van obtenir simultàniament molt d'èxit davant la crítica i el públic, la qual cosa li va significar un gran èxit en el món germànic. Mitjançant els seus poemes, Ingeborg Bachmann buscava, d'acord amb l'objectiu del grup 47, renovar la llengua. No es construeix un món nou sense un llenguatge nou, manifestava la poetessa. Un altre dels temes purament bachmanians era mostrar l'amor i la violència inherent a les relacions, la incomunicació en la parella i allò tràgic de l'existència femenina. Anem amb un altre poema seu. País de boira. A l'hivern, la meva estimada és de sota les bèsties del bosc. Qui ha de tornar abans de l'albada ho sap la guilla i riu. Com s'esgarrifen els núvols i a mi em cau damunt del clatell una capa de glaç clivellat. A l'hivern, la meva estimada és un arbre entre els arbres i es carrega de corbs de mal averany el seu vell brancatge. Ella sap que el vent, quan fosqueja, aixeca el seu vestit enter, cobert de gebre, i em fa fugir cap a casa. A l'hivern, la meva estimada és en silenci entre els peixos, esclau de les aigües que remou des de dins el perfil de les seves aletes. Estic dret a la riba i miro fins que em foragiten les palaies com ella es capbussa i gira cua. I de nou, copsat pel crit de caça de l'ocell que estarrufa les ales damunt meu, em llanço sobre el camp obert. Ella pluma les gallines i em tira una clavícula blanca. Me la penjo al coll i marxo a través de l'aspre borrissol. És infidel la meva estimada. Jo sé que de tant en tant vol amb sabates de taló alt cap a la ciutat. Als bars ves amb la palla els gots intensament a la boca i les seves paraules arriben per tothom. Però jo no entenc aquest llenguatge. Jo he vist el país de boira, jo he menjat cor de boira. La sessió del grup 47 de l'any 1958, anomenada Grosshoisleute, va suposar l'emergència d'una facció femenina duta endavant per Ingeborg Bachmann, Ilse Alschinger i d'altres autores. El grup 47 volia alliberar les persones de les paraules tacades pels nazis i ajudar-les a escriure en un món nou. També havia de servir, deia ella, per netejar la llengua d'aquelles paraules de les que se servien els homes per parlar de les dones en el seu nom, usurpant el seu lloc i matant les seves passions. Fou el principi d'un intent literari original i revolucionari d'escriure l'amor, amb la representació del que les dones feien amb les seves paraules, no amb les fabricades durant segles per autors masculins. Heus aquí un altre dels seus poemes. Ombres, roses, ombres. Sota un cel estrany, ombres, roses, ombres en una terra estranya, entre roses i ombres, dins una aigua estranya, la meva ombra. Aquest canvi d'objectiu polític de la temàtica literària de la poetessa, així com el pas de la poesia a la novel·la, va trencar el vincle inicial entre Bachman i el seu públic. Més tard, el treball de la Bachman es va centrar principalment en temes com els límits personals, l'establiment de la veritat i la filosofia del llenguatge, aquesta última seguint les idees de Ludwig Wittgenstein. Llegim un altre dels seus poemes. Despenja't, cor. Despenja't, cor de l'arbre del temps, caieu fulles de les branques refredades que un cop va abraçar el sol, caieu com les llàgrimes cauen de l'ull dilatat. Mentre uneix el vent, dia sencers, el rínxol sobre el front embrunit del déu del camp, el puny ja estreny sota la camisa la ferida que s'obre. Per això sigues fort quan l'espatlla, suau dels núvols, torni a inclinar-se damunt teu, pren-t'ho bé quan, i metos, torni a omplir-te les bresques. Perquè poc val al pagès una espiga en la sequera i poca importància té un estiu davant la nostra gran progènia. I què testimonia el teu cor? Entre l'ahir i el demà oscil·la, silenciós i estrany, i allò que sona és la teva caiguda de l'arbre del temps. L'any 1953, Ingeborg Bachmann va anar a viure a Roma, on es dedicà, la majoria dels anys següents, a escriure poemes, assajos i llibrets d'òpera, històries curtes també que li aconseguiren la seva fama internacional i nombrosos premis. La música que ens acompanya avui és de Hans Werner Henze, un músic amic amb el qual col·laborà amb la Bachmann en diverses de les seves òperes. Entre 1958 i 1963 va tenir de company a l'escriptor suís Max Frisch, amb el qual va viure a Roma i a Frankfurt. Aquesta relació conduí a Suïssa i fou la segona protagonista de l'obra de Frisch, a la novel·la Mein Name is Gentubien. L'any 1959, Ingeborg Bachmann inaugura com a primera professora convidada un lloc relacionat amb la poesia i creat per la Universitat de Frankfurt del Meno, on una escriptora, en aquest cas Ingeborg Bachmann, explicava la llengua alemanya i exposava tot allò del seu art poètic. L'any 1964 va rebre el prestigiós premi Buchner pels seus poemes. Heus aquí un altre d'aquests. Exili. Sóc un mort que camina en lloc registrat, desconegut en el regne dels perfectes. Superflu a les ciutats daurades i a la terra florida, anul·lat de molt temps ençà, desproveït de tot. Només amb vent, amb temps i remor? No puc viure amb els homes. Passo per totes les llengües, jo, el de la llengua alemanya, aquest núvol al meu voltant que em fa de casa. Oh, com s'enfosqueix! Ressonen les notes escasses greus de pluja. Després, en l'aire el mort, cap a zones més clares. Posteriorment, Ingeborg Bachmann publicà Malina, una de les seves novel·les de la seva tetralogia inacabada Toderstedt, i fou l'últim dels seus treballs publicats en vida. Per Malina rebé el premi Anton Wildegans, un dels més prestigiosos del seu país. També publicà la seva coneguda novel·la Als 30 anys. Ingeborg Bachmann morí en un hospital de Roma el 17 d'octubre de 1973 després d'un incendi a la seva habitació. Incendi les causes de la qual mai no s'han aclarit. Deixà també molta obra inacabada. I per acabar, llegirem un altre dels seus poemes. Abans de laudes. El til·ler verdeja quiet a l'estiu iniciat, brilla opaca la lluna diurna, allunyada de les ciutats. Ja és migdia, ja tremola el raig en el pou, ja s'aixeca d'entre els bocins l'ala escorxada de l'ocell de llegenda i la mà deformada pel cop de pedra s'ensorra dins el blat que es desvetlla. Allà on el cel d'Alemanya ennegreix la terra, el seu àngel decapitat busca una tomba per l'odi i t'ofereix la platera del cor. Pels turons es perd un grapat de dolor. 7 anys més tard tornes a donar-te'n en el pou voral el portal. No miris massa endins, els ulls se't negarien. 7 anys més tard, a la casa dels morts, buiden els botxins d'abans el got daurat. Et caurien els ulls de vergonya. Ja és migdia. El ferro es torça dins la cendra. La bandera és hissada a la bardissa i l'àguila continua forjada a la roca del somni antiquíssim. Només l'esperança encegada s'arrauleix dins la llum. Desfés-li els lligams, condueix-la pel vessant. Amb la mà cobreix-li els ulls perquè no l'abruci l'ombra. Allà on la terra d'Alemanya ennegreix el cel, el núvol busca paraules i omple el cràter de silenci abans que l'estiu el senti dins la pluja menuda. Allò que no té nom va per la terra, anomenat en veu baixa. Ja és migdia. I així acaba per avui aquest racó de les lletres. Espero que us hagi interessat. Fins una altra, bon cap vespre i bon cap de setmana.
L'embruix de les tradicions, amb Albai Morell.
A principis del segle XIX va iniciar un moviment cultural que tenia la intenció de fer renéixer el català com a llengua literària i de cultura després de segles de diglòssia. Aquest moviment burgès no va ser exclusiu de Catalunya. També es va donar Astúries, Galícia i Occitània. La Renaixença, tot i haver tingut alguns precedents, s'inicia formalment el 1833, en publicar-se el poema de Bonaventura Carles Aribau, Oda a la Pàtria, en el qual la llengua i la nació apareixen associades per primera vegada amb una clara voluntat reivindicativa. En la seva primera etapa, de 1833 a 1859, aquests joves burgesos queden per fer tertúlies sobre l'origen i història del català i de Catalunya. Fan publicacions i un reguitzell d'activitats per impulsar la cultura catalana, que entre les classes populars mai havia perdut el seu ús social. Però ells són burgesos, han estudiat en castellà i sempre s'han relacionat en castellà. I per tant, la seva llengua vehicular, al parlar de catalanitat, també serà aquesta llengua forània. El 1841, Rubió i Ors aplega en un recull els poemes que va publicar des de febrer de 1839 al novembre de 1840. El pròleg d'aquest recull és considerat una fita de la Renaixença i fins i tot el manifest que ell va resumir en tres punts: l'afició per tot allò que concerneix a la pàtria, l'interès per difondre el coneixement de l'idioma entre la resta de compatricis i el desig d'encomanar aquest sentiment. En aquell pròleg també reivindicava la necessitat de restablir els Jocs Florals i l'Acadèmia del Gai Saber, una institució medieval, també coneguda com a Sobregaia Companyia dels Set Trobadors, i tenia com a objectiu de reviure i perpetuar l'escola lírica de trobadors. Aquests Jocs Florals de Tolosa de 1324 van ser promoguts l'any anterior per set ciutadans tolosans, que reunits sota l'ombra d'un llorer en un jardí del barri de dels Agustines, allí van constituir el consistori de la Sobregaia Companyia del Gai Saber, amb l'objectiu de revifar la poesia trobadoresca, que havia patit una forta davallada arran de la croada albigesa. Per aquest motiu, van adreçar una carta a tots els trobadors de la llengua d'Oc, encoratjant-los a participar i guanyar una violeta de fin aur. L'èxit va ser tan gran que van afegir l'englantina i el gauch, puixac en català, i van aconseguir que les joies fossin pagades pels capítols de la ciutat. El 1393, el rei Joan I, que com recordareu, era anomenat l'amador de la gentilesa, va instaurar els Jocs Florals a la ciutat comtal. Uns Jocs Florals que van estar entregant premis al Saló de Cent fins a finals del segle XV. Al final, Rubió i Ors ho va aconseguir. Gairebé 20 anys més tard, es van instaurar una altra vegada i després de segles, els Jocs Florals. Curiosament, els segles XVI i XVII, en què no hi va haver Jocs Florals, són els segles d'or de la literatura espanyola. Però tornant al tema, aquests primers Jocs Florals es van fer el 1 de maig de 1859, donant inici a la segona etapa de la Renaixença. Una en què ja es publicava en català i, per tant, en què se li donava més valor com a llengua culta. Això va portar a l'etern debat entre si les publicacions acceptades havien de ser en català de Barcelona, el que aquests burgesos considerarien correcte, o si es podien utilitzar variants dialectals, com defensava el mallorquí Marià Aguiló. El debat va arribar al punt en què quan Pompeu Fabra va publicar les noves normes ortogràfiques promogudes per l'Institut d'Estudis Catalans, els organitzadors dels Jocs no les van voler acceptar fins 21 anys més tard, el 1934. Irònicament, l'aparició de les normes de Castelló de 1932 va fer que els Jocs Florals de València, promoguts per l'Orrat Penat, acceptessin abans les normes fabrianes que els organitzadors dels Jocs Florals de Barcelona. Durant la dictadura de Primo de Rivera, van haver de traslladar el certamen a Tolosa de Llenguadoc el primer any. El segon se'n va impedir la celebració. I en el seu lloc es va fer un homenatge en què els mestres del Gai Saber, llavors vius, van escollir i votar els millors poemes dels mestres del Gai Saber difunts. I del 26 al 29 es van haver de fer en privat al domicili del president del consistori. Amb l'arribada de la República es van restablir, fins que va esclatar la guerra, i l'any 36 es va deixar de fer. Es va recuperar l'any 41 a l'exili, a Buenos Aires, l'Argentina. Des de llavors, fins al 77, cada any es feia en una ciutat diferent arreu del món, acabant a Múnich, Alemanya. L'any 78 van tornar a Barcelona, tal com s'havien fet, amb els seus tres premis, que sota el lema Pàtria, Fides, Amor, s'havien establert aquell llunyà 1859. El primer era la Flor Natural,
o premi d'honor que s'atorgava a la millor poesia humorosa, l'englantina d'or, a la millor poesia patriòtica, i la viola d'or i argent, al millor poema religiós. El guanyador dels tres premis ordinaris era investit amb el títol de mestre en gai saber. A més, hi havia altres premis extraordinaris en els seus inicis, com la Copa Artística, o la millor composició en prosa, o d'altres patrocinats per institucions o particulars. I a partir d'aquí, la informació és confosa. Segons l'Ajuntament de Barcelona, l'any 92 es va eliminar el sistema habitual d'entrega de premis en un sol de tema lliure. En l'edició del 94 es van incorporar dues mencions honorífiques, també de tema lliure, i finalment, en l'edició del 97, les dues mencions honorífiques es van convertir en premis amb dotació econòmica. Però segons l'Enciclopèdia Catalana, i cito textualment, des del 1984 i fins al 2005 s'otorgaren les tres categories establertes. Però des del 2006 els Jocs Florals consolidaren el premi en un únic guardó sense finalistes, que rep el nom de Premi de Poesia Jocs Florals de Barcelona i el guanyador és anomenat Poeta de la Ciutat. Si algú sap la veritat, ens pot informar. Mentrestant, em despedeixo per avui, fent-vos saber que si voleu ser mestres en gai saber, encara es pot als Jocs Florals del País Valencià.
Bilbo iria. Hizkuntza, kultura eta herria.
Denominació d'origen amb Marcel Pena.
Benvinguts una setmana més al Denominació d'Origen, la secció musical del De Mica en Mica. Esta setmana portem novetats des de la nació occitana, i és que la banda d'Ska Punk, Goula Mascà, ha tornat per presentar el seu nou àlbum, Luna Roja. L'àlbum se va presentar el passat divendres, dia 9 d'abril, a través de les xarxes socials del grup i d'una conferència de premsa acompanyada d'un concert. El disc Luna Roja presenta l'energia habitual del grup de Puigcerguer en lletres que combinen, com és habitual, l'occità i el francès, però també el català. Després que el 2019 Goula Mascà pergués algun dels seus membres, Fred, el cantant, i Nené, baixista, van formar un nou Comando Goula Mas, per tornar als escenaris a l'agost del 2020, concretament al festival Mai Festoc, celebrat a Mallac. Sense perdre el temps, també van aprofitar el confinament per a preparar el disc que ara han presentat, Luna Roja. Per començar, escoltem Crevar de Viure, cançó del disc Luna Roja, de Goula Mascà.
Et si je crève de vouloir vivre, je m'enfuirai. je crève de vouloir vivre. Je m'enfuirai, fais le serpent, que ma folie me délivre et m'ouvre-t-on, vire maman. Et si je crève de vouloir vivre, je m'enfuirai, fais le serpent, que ma folie me délivre et m'ouvre-t-on, vire maman.
La lluna roja és una promesa de nits boges, on els infants salvatges cantaran i ballaran. La lluna roja és el poder de l'imaginari i de la seducció. La lluna roja és la violència de l'insomni i de l'esperança d'allò desconegut. Som-hi ara en la cançó que dona nom al disc dels Goblà Mascà, Luna Roja.
Yeah!
frontera de diferents estils, Goulamas K torna en un disc fidel als seus predecessors. Un ska punk ben acompanyat de sons tradicionals, vents i una energia contagiosa. A Luna Roja, el grup torna a picar l'ullet al català, llengua que el seu cantant, el Fred, va aprendre via els seus avis, exiliats tortosins que durant la guerra van refugiar-se a Occitània. Escoltem ara Tranquilet dels Goulamas K cantant en català en el seu nou disc Luna Roja. Com hem dit, Luna Roja és també l'arribada de nous músics i de noves sonoritats a Goulamas K. L'exploració del sintetitzador i de l'electrònica, la tornada de la trompeta, el flabiol enriquint els instruments tradicionals al costat del sac de xemecs i de la gralla, tot marca de fàbrica de Goulamas K. Tot passat, com ells diuen, per la batidora de la maduresa.
se'ns presenta un ska rock tradicional únic i poderós on els músics passen del saxo a la graia, de la trompeta al sac de xemex, del teclat al bassuki, del baix a la guitarra. Tot això ha permès als Gulamas que a convertir-se en un referent de la música occitana, un títol i una bandera que lluïssen en orgull. Escoltem ara Mon País del disc Avís de Tempesta de Gulamas que. Gulamas que sempre ha tingut una relació molt propera en Catalunya. A més de ser de Besiers, població molt propera a la Catalunya Nord, els occitans han actuat a festivals com el Franja Rock de Penarroia, l'Identicat de Bao, l'Insomni de Girona o la Festa Occitana del Cap de Gràcia. El 2018, Gulamas que també va participar en un concert en solidaritat en los presos polítics catalans celebrat a Perpinyà. És la solidaritat i esta visió de país que la que mos agrada la dibuixen perfectament a És Catalunya, cançó del disc Resistència. En És Catalunya de Goulam Escar, cantant a la Catalunya que va de Perpinyà a Tortosa, mos acomiadarem no sense abans recordar-vos que podeu seguir-nos a la nostra pàgina de Facebook de Mica en Mica guionet Bilboiria i tornar a escoltar tots els programes del de Mica en Mica al web bilboiria.eus. Passeu un bon cap de setmana. Salut!
Catalunya periós e de Perpinyà a Tortosa.
Han ficat una frontera, Catalunya no té frontera. Catalunya era viós e de Perpinyà a Tortosa.
Ska, 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 oh, oh. Ska, Catalunya. Ska, 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 oh, oh.
Catalunya no té frontera, Catalunya era rabiosa de Perpinyà a Tortosa.
Ska, 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 oh, oh. Ska, Catalunya. Ska, 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 oh, oh. Ska, Catalunya. Vinga!
Thank you. fresca le dita. Catalunya és unica, Catalunya è periosa ed è Perpignà Tortosa. Gli ha ficcato una frontera, Catalunya notte frontera. Catalunya è rabbiosa ed è Perpignà Tortosa. Scas, 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 Catalunya. Scas, 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 Catalunya. Scas, 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 Catalunya. Scas, 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 Catalunya.
Catalunya, 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 Catalunya.